Saps que Andorra és un dels països del món més tranquils amb uns nivells de delinqüència extremadament baixos? Saps que Andorra fa anys que aposta per la connectivitat amb 79.000 quilòmetres de fibra òptica que arriben a tot el país? Saps que sense ser membre de la Unió Europea, Andorra té l'euro com a moneda i en fabrica? Saps que Andorra és una democràcia plena amb el Parlament més petit d'Europa i la Constitució més jove del continent? Aquest dissabte, a COPE Catalunya i Andorra, parlem de l'Andorra del segle XXI amb l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives.
Molt bona tarda, benvinguts una setmana més al Ara Andorra. Us saludem des de l'Esport Hotel Hermitage a Soldeu, un nou concepte d'hotel 5 estrelles amb 1.850 metres d'altitud en un indret privilegiat per practicar esports de muntanya tant d'hivern com d'estiu, 135 suites i un espectacular spa, i tot situat aquí al costat, a tocar de les pistes d'esquí de Gran Valira. Per parlar d'Andorra en general i per parlar de l'activitat d'aquest País dels Pirineus, ens acompanya aquesta setmana, aquest dissabte, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, gràcies a tots.
I enhorabona per aquest país que tenen.
Sí, home, és bonic, és bonic.
Com s'ho fan? Molt. Com s'ho fan? Com s'ho fan?
Mira, la neu, el nostre soñó ens ajuda, perquè va caure molta neu, vam tenir un any molt bo i un any de pluges també, i després el país és al mig del Pirineu, el País dels Pirineus, i és un enclau preciós, i aquí realment estem molt amunt, per tant les parròquies altes, que anomenem nosaltres, no el país, hi ha 7 parròquies, que vol dir municipis, aquí no, i també parròquies eclesials, no? Però clar, són municipis, i aquí estem a les més altes, de tal manera que en el nostre municipi doncs hi tenim les muntanyes per esquiar o per passar cap a França, les més altes, i per tant lloc bonic.
I tot això en un moment doncs complicat, i on vostès ho han fet molt bé, perquè això de la pandèmia ens ha castigat molt a pertot arreu, però escolti, Andorra jo crec que ha donat lliçons de com s'han de fer les coses a pràcticament bona part del món.
Bueno, hem intentat fer-ho perquè també potser sol ser una mida més petita, doncs s'ha pogut fer més tests, s'han fet gairebé a tota la població. Això fa que el seguiment ara de les infeccions que poguessin venir-nos doncs potser serà més facilitat, això ens diuen els experts, no? I després jo valoro molt que la població, sense que li hagin hagut d'obligar, aquí no s'ha declarat, tot i que es va fer una llei per poder-lo declarar, que no la teníem allò amb urgència, la llei per declarar l'estat d'alarma i per les mesures econòmiques també, diguem-ne, que es havien de prendre amb una premura, però no s'ha declarat, i en canvi la població s'ha deixat fer testos, ha volgut fer-los aquests testos, pràcticament 95% de la població,
tothom,
98, pràcticament tothom. Igualment s'han confinat sense que estigués, diguem-ne, s'haguessin de conculcar drets ni entrar en col·lisió amb drets individuals i drets humans al final, no?
Clar. I vostè, com a arquebisbe d'Urgell i com a copríncep d'Andorra, com ha viscut aquesta crisi sanitària?
Bé, el copríncep
que no ha acabat, eh?
Que no ha acabat, que no ha acabat, sí, ens preocupa molt, sí. El copríncep té una edat, també ha hagut d'estar a Espanya, jo estava confinat a la Seu, aquesta és la característica del nostre país, clar, que jo estic a l'altre cantó de la frontera i alhora amb una edat, però jo he mirat d'estar molt en contacte i amb accions des de l'Església, les parròquies, els sacerdots, els religiosos i religioses, les escoles també confessionals, anomenades aquí, però seguint a totes les del país, contactes amb la ministra d'Educació, però especialíssimament amb el cap de govern, amb el ministre de Sanitat, ministre de l'Interior, amb la síndica o presidenta del Parlament. Són els que jo més he seguit. Igualment els cònsuls, és a dir, els que aquí són els alcaldes, i hem anat seguint, animant a la població. Jo vaig fer un missatge institucional just els primers dies en què Espanya es declarava l'alarma, aquella setmana de meitats del mes de març, però després és normal, jo defenso que potser algú li ha semblat que la presència era massa petita, alguns potser haurien criticat si hagués sigut molt més. Jo crec que jo havia de seguir les normes, si estem confinats ho hem d'estar, a no ser que calgui que tu estiguis, no?, al davant d'alguna realitat. Clar. En aquest sentit, jo crec que he fet el que havia de fer, he pregat molt per tothom, hem animat, hem patit molt, sobretot amb les famílies a les quals perdien un ésser estimat. Hem tingut 52 morts, que no són pocs tampoc, i són molt els avis, alguns als hospitals, hem patit perquè no teníem a l'inici prou elements per la respiració, tots aquests aspiradors, com també metges, hem hagut de portar metges que ens han vingut a col·laborar de Cuba. Per tant, però s'ha anat fent i jo també estic content perquè de cara a l'ajut el govern ha demanat també que els ciutadans ajudessin, els comuns ajudessin i els privats també, sigui amb uns fons que s'han aconseguit bastant crescuts, com també a nivell d'ajudes més, direm-ne, d'individuals, personals, familiars, no? També nosaltres des d'alguna fundació.
Senyor arquebisbe, la figura del copríncep, no? Vostè, el copríncep episcopal, que és vostè, per part de, podríem dir, d'Espanya, i el copríncep, podríem dir, de França, que és el Emmanuel Macron. La figura del copríncep, com la podria descriure pels oients que ens estiguin ara mateix escoltant? Copríncep d'Andorra, copríncep episcopal d'Andorra, quines tasques té?
Això neix al segle XIII.
Quina antiguitat té aquesta?
Sí, al segle XIII, són molts anys. 1278 té una data. Es firma a Lleida, al Palau de la Suda de Lleida, el rei català demana el comte de Foix, Foix, al sud de França, nosaltres el tenim a tocar a l'altre cantó del Pirineu, i el bisbe, que es barallaven molt pel tema de pastures, pel tema de pastors, pel tema de drets, no? Per tema de baralles, etc. No? I pacten un pareatge, ni tu ni jo, sinó els dos a la vegada serem coprínceps d'aquest país. I des de llavors ha anat imperturbablement fins a 1993, segle XX. Per tant, des del segle XIII al segle XX, intocat. I sempre s'ha sabut adaptar a les circumstàncies noves. Sigui en el primer els comtes de Foix, després hi ha un comte de Foix que esdevé rei de França, Enric IV de França, i després els revolucionaris que fan la república, i després els presidents de la república. Clar. I així es dona allà a França aquests drets sobre, és la persona del president, no és França qui té els drets,
és el president
que sigui en aquell moment. Clar. De França, com també tampoc és Espanya, sinó que és el bisbe d'Urgell, que generalment és un català, a moltes vegades ha estat un fora de la regió de Catalunya, diguem, ha estat un altre, no? Però que ha hagut d'adaptar-se a la llengua d'aquí, no? Però hi ha hagut moltes vicissituds, però s'han anat superant, s'han anat...
I s'ha mantingut històricament fins a l'actualitat.
El papa Pau VI parlava del miracle d'Andorra, amb una recepció que va fer, va parlar del miracle d'Andorra. Perquè sí que és cert que entre el gran imperi francès al nord i el gran imperi espanyol al sud, la gran llengua i cultura del nord i la gran llengua i cultura del sud, doncs no s'hagués partit o traspassat, fer una permuta per això, per allò, i s'ha acabat, no? Com han passat tants altres principats europeus, i sobretot en el temps de Napoleó. Potser vam tenir la sort que Napoleó va ser ell copríncep, i no el va anul·lar i el va mantenir. Clar. I així hem arribat als temps actuals, en què, després d'un procés en què hi van tenir molt a veure els coprínceps, però també el país, la gent del país, les famílies, la gent bona que veia el futur, no?, d'aquest país, doncs en aquest cas es va fer una constitució democràtica que es va refrendar el 1993. Per tant, té 27 anys. Som joves. Però és un estat de dret, és un estat lliure, no formem part de la Unió Europea, però ens agrada molt poder estar molt relligats a tot el que és Europa, certament.
Té vostè una anècdota curiosa amb l'actual papa francès sobre això del ser copríncep d'Andorra. Expliqui-la i després doneu als companys de taula que també volen preguntar.
Vinga. Bé, perquè és que el papa actual, ell no vol que els bisbes siguem prínceps. I ho diu, jo vull que els bisbes siguin pastors, no prínceps. No? I d'alguna manera també posa objeccions a la política, però no en aquest cas, aquí. Que a vegades algú maliciosament diu, s'ha acabat, no hi haurà més coprínceps. No és aquesta la meva visió. La Santa Seu, que vol ajudar els països quan pot, en el seu autonòmicament, clàssicament, diguem-ne, autònomament, que siguin ells lliures, però el papa ajuda molts països i fins i tot escull a vegades en els seus viatges països pobres o països petits i respectarà aquesta és la meva visió, clar, i que jo li he rebut d'ell. Però l'anècdota és que jo li vaig dir, miri, jo sóc, vostè diu que no hem de ser prínceps i a mi m'ha tocat ser príncep d'Andorra. Però em va dir, no, vostè no, no pateixi. Diu, perquè vostè no és príncep, vostè és copríncep. Vam riure i van endavant, no? I jo he trobat molt recolzament, tant per part del papa directament, quan en algunes ocasions, perquè ha anat a algun congrés o alguna cosa que l'hem pogut saludar i llavors es presta a tenir unes poques, no moltes, però les poques paraules, no he tingut jo encara una audiència molt llarga, perquè la vam tenir conjuntament, tots els bisbes catalans junts, quan la visita ad limine el 2014, però sí que amb els seus col·laboradors sí que he tingut aquestes entrevistes llargues. El secretari d'Estat, en concret, l'actual, el cardenal Parolin, doncs com també Gallagher, que és el següent del Parolin, no? I l'arcabisbe Paul Gallagher, ell va venir a Andorra, ha vingut, ho va visitar, va presidir la benedicció del Cambril i la nova imatge de la Mare de Déu de Meritxell farà uns 3 anys, eh? I per tant, ell ho coneix, ha estat a casa, i ell és el que porta, diria més, el secretari de, pels temes de la diplomàcia del Vaticà, de les relacions amb exteriors, els estats, exteriors, exacte, per millor dir-ho, és el ministre d'exteriors per dir-ho així,
del Vaticà.
I aquest és el tema que jo crec que la Santa Seu, mentre els andorrans voldran, sempre amb la seva comptant, que ells ho voldran, són ells els que tenen
paraula,
la sobirania, certament, no? I per tant, doncs, nosaltres ho respectarem, jo el primer.
Molt bé, en aquest Ara Andorra d'aquest dissabte ens acompanya també l'Àlex Salmon, que és columnista de La Vanguardia i també doncs, promotor del Tendència, és un diari digital dins del grup d'Economia Digital. Bona tarda, Àlex, benvingut.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, que és director de Relacions Institucionals del grup Ovocento a Catalunya i del diari ABC. Bona tarda, Juan Carlos, també.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Doncs teniu aquí l'arquebisbe Rugell i copríncep d'Andorra, doncs per començar a preguntar, jo ja he fet la meva introducció, ara... Us no, passo les bàrtules, vinga.
I deia Juan Carlos, ho començo jo, perquè va al fil del que estava comentant. A Catalunya i els catalans coneixem molt bé això d'Andorra i aquesta sensació de coestat, no? De copríncips entre el president francès i el bisbe de la Seu. Però quan tu li expliques això a amics de la resta d'Espanya, no ho entenen... ho tenen molt atractiu per això, eh? O sigui, els sí. I quan algun cop els acompanyo a la Seu d'Urgell, dic, aquí viu el copríncep, que és el cap d'estat d'Andorra. I això té molt interès. Es pot fer geopolítica des del seu espai, des del seu lloc? Quina geopolítica es pot fer, tenint en compte que ara, dintre de poc, hi haurà la cimera iberoamericana aquí a Andorra? A quin nivell?
Sí, es pot fer, jo crec que sí, i jo crec que la faig humilment. Per exemple, hi ha uns actes que jo els tinc molt sovintejats perquè ells canvien molt, són els ambaixadors. Jo he de rebre, també el copríncep francès, les cartes credencials. Aquest és un moment intens de diplomàcia, tenim una recepció. I després altres moments, visites institucionals, venen, aquí han vingut doncs, alguns primers ministres, aquí han vingut prínceps de Liechtenstein i altres, alguns ministres europeus o estrangers de lluny, de Colòmbia, d'alguns sud-americans, etc. Reduït, tampoc pretenem, nosaltres no som el centre del món. Però tenim un avantatge, i és que tots els ambaixadors acreditats a Andorra, que són un centenar de països acreditats que tenim relacions diplomàtiques, tots viuen o a Madrid o a París, que són dos grans estats, no ens en oblidem, del món. I per tant, dues grans economies, dues grans, especialment França, però també Espanya, molt importants en molts camps, Sud-amèrica per un cantó, també la francofonia i altres. No? Per tant, aquests ambaixadors que es destaquen a París o a Madrid són, diríem, ambaixadors de categoria. No són uns que comencen, sinó a vegades són gent ja que tenen un pes en els seus propis països. I llavors ells venen a Andorra, coneixen Andorra, i hi ha moltes vegades que es pot passar algun missatge. Jo estic, per exemple, molt interessat amb el tema de la defensa dels sants llocs de Palestina, de la presència cristiana a Israel i Palestina, no? A la Terra Santa. Per exemple, és un tema que jo, ja ho saben, que a tots els ambaixadors que puc, que tenen interessos, els dic, ajudeu, treballem per la pau, pels dos estats, per aquestes solucions, que ara estan una mica en perill, precisament, no? O va haver-hi la guerra de l'Iraq o després la guerra de Síria. Jo, de forma diplomàtica, de forma pastoral, és la diplomàcia de l'acostament, del vestir ponts. Així el papa ho fa també, i jo ho intento, diríem, doncs, diríem, imitar-lo i seguir la seva, el seu sol, no? Amb els grans temes del món, ajudar a tots els països més pobres, a la realitat educativa d'aquests països. Per tant, després és el copríncep francès el qui pot fer molt amb altres grans camps en nom i també el servei d'Andorra. Ho fa per França, però també ho fa un inti, el ser copríncep d'Andorra. O sigui, sí, sense dir que nosaltres arreglem, jo, no, nosaltres som un país petit i hem de ser conscients d'això, hem de ser humils, modestos, que en som, i sabem els nostres límits. Però també és veritat que precisament, per exemple, la fórmula dels dos coprínceps sent els dos alhora caps d'estat d'aquest país, però alguns països, per exemple, de la regió del Caucas, que han tingut conflictes de difícil solució, sabem que ens han vingut a preguntar, que observen amb interès la solució que es va trobar al segle XIII dels pareatges, per exemple. Bé, nosaltres la tenim i l'agraïm, ha pogut persistir. Els andorrans han volgut que aquesta institució es mantingués a la seva Constitució de l'any 93. No? Bé, doncs, si pot servir en algun altre lloc per solucionar problemes. No? Jo m'ho agafo, i amb això crec que ho resumeixo, com tants eclesiàstics que en un moment determinat, especialment després de la Primera o sobretot la Segona Guerra Mundial, van ajudar amb temes de pau, de concòrdia, de neutralitat a molts països, i van fer un rol que potser no és el propi. Jo sóc bisbe i quan acabaré de copríncep i em jubilaré, jo, per més que quedaré amb la nacionalitat andorrana i copríncep emèrit potser, però jo ho deixaré a un altre, jo seré bisbe i d'alguna manera a mi m'enterraran com a bisbe d'Urgell, no, diguem-ho. Però no deixa de ser una possibilitat de servir les persones, els meus feligresos, en un camp que ells ho demanen.
Juan Carlos.
Sí, abans explicava vostè, diguéssim, el rol de la institució que encarna vostè, perquè encarna vostè, no, igual que ha dit que no és França ni és Espanya, tampoc és l'Església, és vostè el copríncep, no? I en aquest cas voldria preguntar això, el matís aquest, i també constitucionalment tinc entès que vostè té i el president de la República Francesa també com a copríncep allò té que nomenar un membre del Tribunal Constitucional i també un membre en el que seria a Espanya el Consell General del Poder Judicial, no? I que ha de allò sancionar o signar les lleis. Quines són, per exemple, les que ha signat i quines ha posat, diguéssim, pros?
Sí. Bé, vostè ho explica molt bé, ho ha entès molt bé i jo crec que ens ha captat. Sí, certament, són les persones del president de la República o aquell que faci les seves vegades. Si morís de cop, per exemple, ell és substituït pel president del Senat, crec que és així, que substitueix momentàriament el temps que convingui fent noves eleccions de president de la República. Doncs el que sigui president del Senat seria, copríncep, si l'asseguren com a president. I jo igualment, si hagués un administrador apostòlic, que ho va ser el bisbe Malla, que fos també totes les atribucions de bisbe, és a dir, és el bisbe i el president que formen aquesta simbiosi, aquesta unitat, no? I que la Constitució fins i tot té una frase que gramaticalment no sona bé, però que és: els coprínceps són el cap d'estat, són el cap d'estat, en singular, perquè hi ha un cap d'estat però que és doble, i actuem sempre junts, actuem de comú acord, però podríem tenir visions una mica diferents amb algunes qüestions. Per això els constituents i la Constitució andorrana preveu que les sancionem les lleis, però que hi podria haver-hi problema a algun copríncep amb alguna qüestió i que el copríncep no la sigui més. Per exemple, s'entendrà aviat, doncs el copríncep Martí Alanis no va signar la llei de divorci. Van fer una llei de divorci just després del 93 i ell, per uns motius eclesials, doncs no la va signar, o la llei del joc o alguna altra llei que hi ha hagut, no? Tampoc vol, en principi nosaltres estem per signar les lleis, nosaltres estem en principi obligats, ha de ser per una objecció real. També el copríncep francès alguna llei no l'ha signada, no? La llei de la nacionalitat, algunes altres, però cadascú ha de poder ser lliure i no ens obliguen a explicar per què no la sancionem, simplement la tornem sense sanció i es publica sense la sanció, però amb un dels dos entra en vigor, la qual cosa és molt important perquè crea que entra en vigor, però en canvi li respecten que aquell copríncep pugui tenir. Això és una característica bona també, no? Útil. Jo crec que el constituent va ser savi en això. Altres qüestions, ja no em recordo molt més què em preguntava ara, no?
Sí, bueno, ha respost precisament amb quines són les atribucions, no?
Sí.
També de representació,
sí, això
no?
Això que em deia, exacte, vostè les ha dites ben dites, és que les ha dites les més importants. Clar, per exemple, no és només una figura decorativa els coprínceps, sinó que nomenem persones dintre dels àmbits. Imaginin-se vostès que, per exemple, a Espanya, que són més escoltats, no? Clar, per exemple, que el rei també estigués implicat en el Tribunal Constitucional seria un problema. Aquí més aviat es va voler això. Per tant, dels quatre jutges magistrats del Tribunal Constitucional, un el nomena el copríncep francès, un el copríncep episcopal i dos entre el govern i el Consell General o Parlament. I en el Consell General, nosaltres en diem Consell Superior de la Justícia, doncs també nosaltres hi tenim una persona i una també i tres més, o sigui, són cinc, no? Bé, això també ens compromet en part, però posteriorment nosaltres no hi tenim cap lligam, el nomenem, però
ja
després
està, no?
Ja està, les persones són lliures, llavors, i mirem, això sí, de portar-hi persones de molta vàlua, precisament perquè a Andorra això li és útil. També ha anat bé que hi hagi, per exemple, a la magistratura, als tribunals nostres, als batlles, hi ha batlles que són andorrans, hi ha alguns batlles que venen de fora i admeten i tribunals de corts, de segones instàncies, que són no estrictament andorrans. Però això també ha estat la grandesa d'Andorra, que s'ha deixat ajudar en els temes que eren una mica més complexos, no? També som un país petit, si tothom podria donar-se una petita endogàmia, no?
Tothom es coneix.
Tothom es coneix, tot queda més implicat. També té molts avantatges. Pots anar pel carrer, trobes la gent vas a comprar o et vas... Bé, a mi això més aviat m'agrada i a mi em sembla que ens acosta més aviat aquests països que a vegades havíem enyorat molt quan els vèiem tan a peu pla els seus caps d'estat o els seus primers ministres.
Contacte amb la gent del dia a dia.
Sí, no? Com Suècia, Dinamarca, etc.
I en aquest sentit suposo que vostè en aquest dia a dia rep moltes, en fi, escolta molta gent, rep moltes idees, moltes propostes, però sempre gent que té problemes també, suposo,
sí.
Molta gent.
M'escriuen molts, molt, no? Que no puc fer sempre, clar. Perquè també a vegades hi ha una mica d'equívoc a Andorra.
I sempre hi ha algun problema.
De que era el preconstitucional.
Clar,
quan érem abans de la Constitució, és que era així, era un estat que venia del temps medieval, era medieval. Llavors, tots els poders es concentraven en les persones dels coprínceps, que les delegàvem i no els utilitzàvem. Delegàvem uns veguers, delegàvem uns jutges, uns notaris, però de fet dimanaven de nosaltres. En molts països això era així, però nosaltres aquí es havia realment conservat.
I en aquest contacte diari amb la gent suposo que ja li plantegen molts problemes i moltes preocupacions i sempre hi ha aquest problema, aquesta preocupació que dius, hòstia, aquest problema em treu la son, no? Quins són els problemes que vostè veu que li treuen la son?
No, hi són molts, ja miro de no saber-los gaire, no fer llista. Home, no ho sé, jo el que busco pensant en Andorra, a mi m'agradaria que Andorra, doncs, la fe cristiana fos piba, i és normal que jo pensi així, no? A mi m'agradaria un país molt confessant de la seva fe, i a vegades veig amb pena que també aquesta secularització del món doncs ens
ha arribat aquí
i que això també no és un bé per les famílies ni pels nens, o el divorci trenca moltes parelles. Aquí hi ha moltes parelles trencades i això és un drama també a tot arreu, no? O em sap greu que, tot i que aquí és molt perseguit i molt vigilat el del tema de drogadiccions, però també tenim un petit problema, un gran problema de drogadiccions, o els nois que, no tant, però alguns, que hi ha absentisme escolar, no? O que hi ha, també tenim violència de gènere. Jo, són aquests els meus problemes, perquè són els problemes d'un que estima aquest país i se l'ha fet seu. Jo em sento molt andorrà i estimo Andorra, amb els seus virtuts, que són moltes, i algun defecte que no els hi diré.
això us ho guardem, no?
No els hi diré.
Exacte. Estem escoltant la cadena COPE Catalunya i Andorra. Això és l'Ara Andorra, avui en companyia del arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. També ens acompanyen el Juan Carlos Valero i l'Àlex Salmon. Qui vol continuar preguntant?
Sí, no, a mi m'agradaria parlar d'això que estem vivint encara, no? La pandèmia, no? Estem amb alguns brots a Lleida, no? A Barcelona, aquí afortunadament a Andorra no, sobretot perquè s'han preocupat molt, no? De el que deia l'arquebisbe al principi de la seva intervenció, no? A mi m'agradaria saber què pensa vostè sobre aquesta idea de que la situació que hem atravessat tan forta, tan dura, hi ha molts que diuen que ens farà millors persones. Vostè, que és un home espiritual, creu que aquest episodi tan dur que hem viscut i el que encara estem visquent ens fa millors persones, o continuem allò caient en la mateixa preda?
Sí. Seguirem anant pel mal camí. És una mica prematur. Jo crec que ara les anàlisis estem en estat de xoc, per dir-ho així, i sota la pandèmia sortint-ne. Jo tinc una amiga que tinc jovenassa, que ha tingut la pandèmia, que ha tingut el virus, i ahir em van dir que per primera vegada des del març, que tenia positivitat, no ha deixat de ser positiva la setmana passada. Fins la setmana passada, els anàlisis, cada vegada que li feien els tests, sortia positiva. I tinc algun amic que ha estat a punt de morir i que ha quedat molt tocat, i ells i la família, no? I veurem quines, diríem, conseqüències psicològiques haurà tingut en el conjunt de la societat, perquè jo mateix, jo crec que tots nosaltres, el confinament, els joves, els nens, els adolescents, els ancians, la por d'infectar-te, tot això, un fa veure que és un milhomes i que no li afecta, però això ens afecta, I tot això, per tant, és un poc prematur. Jo certament no ho diria, segur que ens farà millors. Bueno, pues, jo és el que desitjo. Sí que intueixo algunes coses. Per exemple, que hi havia com un cientifisme entre el món dels joves, sobretot, que l'anomenem així els de la filosofia, un cientifisme, que era com que la ciència ara és l'única veritat i ella sí que troba la veritat. Bé, hem vist que té límits això, que no sabem tant, que un simple virus ens ha desmuntat molt més la vida del que ens imaginàvem, i que no és tan fàcil, per més que tots els laboratoris estiguin ara investigant, trobar una vacuna, i que no sabem si aquest virus pot mutar i pot fer-se encara més greu, etc, etc. Per tant, tot això ens fa més humils. Jo ho confio, que la pandèmia ens hagi fet més humils. I més espirituals també ho m'agradaria. És a dir, que la persona humana no s'acaba en tenir cobertes les necessitats materials, que són molt importants, són bàsiques, però, i que per tant les autoritats doncs hauríem de tenir present que són tots aquests altres camps els que necessitem. Per exemple, tenir els teus a prop, fer una medicina que no t'aïlli per curar-te, però que quedis com envoltat d'astronautes, però que no puguis tenir la teva germana, la teva filla, el teu pare, però ho han intentat suplir posteriorment. o bé que puguem enterrar els nostres morts. Serem pocs, serem més, serem menys, d'acord? Però deixeu-nos enterrar, deixeu-nos resar per ells, no? Que puguem fer uns mínims, sí? Que la dimensió espiritual de les persones, crec que també s'ha posat de manifest, que no és una cosa a desmuntar, a superar, o del segle XIX i un opi o bé una superestructura a liquidar. Jo, evidentment, com a cristià no ho veig així. Jo crec que aquí hi ha una dimensió de les persones molt important que, encara que sigui amb les religions tradicionals o amb noves religions i noves espiritualitats, però que l'ésser humà necessita donar-hi, desenvolupar-ho, això, perquè si no, és una castració que no ens fa bé. Això és el que jo opino. Jo respecto altres visions, no? I a mi em sembla que potser sí que, per exemple, no sé si parlarem amb tanta facilitat de l'eutanàsia, no sé si parlarem amb tanta facilitat del suïcidi assistit. Potser ens adonarem que hem d'ajudar les persones en aquests moments, que si un no està sol, potser no ho demana llavors això. Si un creu que no fa nosa els seus fills i nets, potser no ho demanarà que suïcidar-se assistidament, no? Respectant a tot i tothom, perquè hi ha moltes circumstàncies que jo no totes tampoc les conec, ni l'Església ha d'anar al món donant lliçons a tothom. Nosaltres també tenim els nostres límits i també hem tingut els nostres pecats, i tampoc també no tota la religió s'ha fet utilitzat sempre per al bé, sinó que ho veiem, el Papa insisteix, hi ha hagut guerres de religió, hi ha hagut coses, sóc el primer que ho veig. Però en canvi, per això deia aquests dos grans camps, no? Humilitat en el camp de l'econòmic, del progrés, del cientifisme, i que això és res, allò d'èxit en èxit fins al triomf final, que després veiem que no tant.
Que no.
I també de derrotar i derruir tot el patrimoni espiritual de la humanitat, perquè això ens farà més lliures, que tampoc. Perquè resulta que al final, quan tu tens un virus, el que vols és que la mama vingui, que doni la mà al teu amic, que tu puguis veure un rostre amic i no astronautes, que t'estan curant, eh? O sigui, confiï, miri, escolti, potser una hora menys de vida, però que vegi la mama, tu, que vull veure ma germana, que li vull dir adéu, que vull plorar junts. Això, que important que és tot això, no? I penso que podria ser, per no abundar en més coses, però jo crec que això, ara després hi haurà unes conseqüències molt serioses que haurem de veure, i és la tercera potser pota que jo voldria dir, que és la solidaritat. Jo crec que hem de treballar molt per la solidaritat, perquè hi haurà una crisi social i econòmica que ja hi és. Els ERTOs ens ajuden, però els ERTOs potser no poden ser eterns. No? Podrien haver-hi aquesta cosa que jo crec que s'està fent. Andorra també ho ha fet, que és una cosa bastant única. També molts que tenien llogaters, molta gent que viu de lloguers, ells han deixat de cobrar els lloguers aquí a Andorra, que és una cosa important.
És un ajut.
I les persones també ho han valorat. No? Ara això, eternament, potser no, i si ho pensem des d'Andorra, hi ha una fragilitat. Nosaltres no tenim un banc central europeu
que vagi injectant diners,
que ens injectarà molts diners. Nosaltres hem de viure de nosaltres mateixos i de la confiança, i d'alguna manera també de l'ajut que ens vulguin donar els nostres veïns del sud i del nord.
I en aquesta línia de crisi sanitària, crisi econòmica, quin paper ha jugat i juga Càritas, que és molt important, ha fet una tasca i està fent una tasca d'acompanyament a moltíssima gent que ho està passant malament. Quina tasca fa la Càritas Urgell i quin és el perfil de la gent que ateneu?
No, tota l'Església, no només Càritas, però Càritas és l'Església fent caritat, no? Però també Mans Unides. Aquí a Andorra ha treballat molt bé Creu Roja, han treballat moltes altres ONGs, que aquí estem, col·laborem molt entre totes les ONGs a Andorra. Però jo també, pensant en Catalunya, jo tinc la gran majoria de la part del bisbat és a Catalunya, no? I és a Espanya, no? Però hem treballat molt. Jo mateix he intentat donar aquesta possibilitat de que una ala del seminari nosaltres l'hem cedida perquè el sociosanitari de l'Hospital de la Seu hi pogués portar els ancians i els malalts en recuperació que no eren de Covid, per poder deixar que tot l'hospital comarcal nostre pogués ser per la Covid. I això jo crec que la ciutadania ho ha valorat. Jo ho hem fet per humanisme, perquè toca, perquè som cristians, i ha de ser així, no? Però jo crec que jo ho he fet, algunes fundacions que nosaltres estem també hem ajudat fortament i ajudarem fortament també a Andorra, no? I a Catalunya amb el que puguem, perquè estem obligats, però certament hi ha hagut molts voluntaris, hi ha hagut molta gent que ha portat menjar, que l'ha portat, que s'ha espavilat per ajudar els més grans, sobretot les residències també han sabut tancar temps la gran majoria i han fet un gran servei al personal de les residències o dels treballs d'aquests humils. A mi m'agrada destacar-ho, això. Hi ha els treballs humils dels que netegen els carrers, dels que treuen les escombraries, dels que mantenen l'aigua, el fluid elèctric, les connexions de les wifis. Escolta, tot sí, això sí. No es veu, a part, que no els... lògicament, doncs de que els nostres governants, jo crec que en conjunt, han intentat estar a l'altura i de fer un servei. Si no, han fet millor i han fet alguns. Jo, per exemple, crec
tothom
que
ha posat
el món de l'escola caldria revisar-se, això. Jo personalment, que he sigut educador també, jo crec que els nens necessiten trobar-se i socialitzar-se, i em dol que no puguem fer colònies o no puguem fer campaments o no puguem fer...
S'estan fent però amb moltes limitacions.
Moltes limitacions a Catalunya, sobretot.
Sí, sí, sí,
aquí
sí,
a Andorra fem, a Aina fem colònies. Bé, una mica aquestes com aquestes tres grans potes, no?
Àlex, certament... els moments són complicats i després d'aquesta resposta tot tan espiritual i parlant de reptes, els reptes passen per el turisme a Andorra, els reptes passen per l'esport, per el medi ambient, per la cultura, són aquestes els punts
feixos
on es té que fundamentar els reptes a Andorra?
Em sembla que sí, i també un teixit empresarial que trobessin uns camps adequats per un país de muntanya com el nostre. Per exemple, per posar, jo no ho sé, jo no sóc jo, són els empresaris, ells els que arriscarien, no? Però tot el món farmacèutic, no? Per què no podríem treballar-hi més amb, o unes empreses d'alta tecnologia que potser avui tot és molt més fàcil, és a dir, de valor afegit, crec que en diuen, no? Sí. D'aquest tipus d'empresa. Doncs, home, jo crec que a Andorra precisament hi ha un valor humà, un capital humà molt gran. Les famílies d'aquí totes han intentat que els seus fills estudiïn fora, estudiïn dintre, estudiïn a Espanya, a França, però també als Estats Units, a Anglaterra, a Suïssa, a molts llocs del món, parlen llengües molt bé tots, tenen un esperit molt actiu, molt empresarial, molt emprenedor, certament. I jo que hi confio, no? Que poguessin trobar, amb l'ajut de tots, que es poguessin establir aquí, que no haguessin de marxar fora amb el seu capital, diríem, i les seves capacitats. Per tant, aquests que vostè ha dit, certament, i m'atreveixo a dir que nosaltres tenim un país molt ben situat per al turisme, per exemple, tant d'estiu i del bon temps, com també d'hivern i de neu, no?
Sí, hi ha una altra especialitat que crec que està en voga a Andorra, i és una especialitat que al llarg dels segles l'Església també ha demostrat, que és la formació, l'educació. Hi ha universitats que s'estan establint aquí a Andorra, perquè ara s'ha demostrat que la formació online és bona, és possible i és viable, no? Per tant, hi ha universitats establertes, però que estan rebent, sembla, doncs, peticions d'altres universitats privades d'Espanya. És un nicho, diguéssim, una forma de desenvolupar, o sigui, una activitat a desenvolupar?
Em sembla que sí. I això ens alegra quan una universitat es planteja posar una seu aquí, donar llocs de treball a gent d'aquí per poder servir, encara que certament el ser online tampoc tants llocs doncs no es creen, però es crea un prestigi. Andorra ens interessa molt ser coneguts per les coses bones, que ara el senyor Salmon deia, és veritat, no? Doncs és veritat, nosaltres tenim uns capitals i unes coses molt importants que a vegades ha quedat en l'obscuritat o la penombra, com a mínim, no? I a vegades hi ha com uns tics que només som recordats, no? per històries passades o petites històries o grans, però que han passat
i que són història.
Són història que nosaltres tenim també tot el dret a tirar endavant com a país i hem sobrepassat també doncs amb les activitats que s'han pogut fer lícites a Andorra, perquè també no cal oblidar-ho que algunes d'aquestes activitats eren lícites a Andorra, no eren contra la llei, però en el concert internacional a la que Andorra vol estar molt oberta el concert internacional, ella ha de seguir, així ho hem fet amb els nostres governs, d'anar assumint totes les directrius, diguem-ne, no, que ens han anat donant. Li ha passat una mica també, i ningú negaria que les ganes de ser, de fer bé les coses hi eren, al Vaticà. A Vaticà els últims papes s'han atipat de fer lleis econòmiques perquè el país es posi en la línia de tots els països del món. De cap manera, doncs, ser un lloc opac, poc transparent, o que amb mala fama. No ho volem. Tampoc Andorra.
Senyor arquebisbe, què li agrada d'aquest papa que tenim ara, de Francesc?
Quasi tot.
Que no deixa ningú indiferent, aquest, no, aquest tot, bon home.
És un home molt ferm.
Una persona que no...
Sí, jo la veritat, dels papes que jo he conegut, com a... Jo ara tinc 70, faré 71, no? Doncs jo he tingut, suposo que Pius 12, però jo he tingut sobretot coneguts, Joan 23, de qui soc molt gran devot, sincerament, i Pau VI, també un gran papa del meu temps de seminari, del concili, del postconcili, molt estimat, i Joan Pau II, que va ser un pontificat llarguíssim, però va ser molt important, i amb els anys també encara ha guanyat, no? En el dia a dia, en els inicis, els seus textos, a vegades eren un punt polèmics, sobretot a Espanya, que li va costar massa assumir aquell pontificat, però a mi em va fer bisbe, que és una cosa molt important la que va fer, per dir-ho així, no? Una mica
en
broma, no? Però vull dir que jo estic molt agraït i que és molt estimat i són sants. I després jo amb Joan Pau I, doncs el que ens diuen i el que hem conegut d'ell després de la seva vida, però sobretot del papa Benet i del papa actual, jo només em puc dir que agraïments i tots dos. Jo crec que a la seva manera, bé, Déu fa que surtin personalitats una mica en cada moment. De tots podríem dir elements més positius i potser les sensibilitats de cadascú crearien un... Però jo crec que el nostre papa, per exemple, la gran virtut és que jo crec que està fent l'aplicació del Concili Vaticà II, eh? No ens oblidem, a vegades pot semblar més revolucionari o més creatiu, però és que el que està fent és l'aplicació del Vaticà II, que havia quedat potser en algun aspecte
aparcat,
doncs, aparcat o parat. O
però també no. Hi ha alguns que els ha decebut el papa Francesc. No? És bo que hi hagi aquest debat intern,
sí,
també, no?
Sí, l'Església, no? Hi ha opinió lliure, no?
Per això.
Ratzinger potser va ser el papa més intel·lectual dels últims.
Segurament, sí. Fins i tot us diria que és el papa que ha fet una cosa una mica estranya que ningú ha fet, que és publicar llibres quan és papa. Això no es fa, no es feia.
Per seguretat.
No es feia, i per seguretat, exacte, perquè ell, la seva opinió, clar, llavors, ell és infal·lible en temes de fe. És veritat que no entra en aquest camp, perquè el papa ho ha de dir expressament, que quan està parlant és infal·lible, per tant, ha parlat poquíssimes vegades, no? Però clar, és una autoritat, ningú voldria desplaure el papa en una teoria teològica, per exemple, i ell ho ha fet, va fer aquests llibres de Jesucrist i altres, no? Alguna vegada també ha tingut alguna intervenció, més en aquests temps de mèrit, que potser el fan un puntet polèmic. Però és que ell és un home lliure i jo crec que ell precisament creu en la veritat i el debat que hi ha d'haver. Jo crec que el papa Benet, sincerament ho crec, estima el debat teològic, de tal manera que ell sí que ha mantingut, ja a mèrit, la trobada amb els exalumnes d'ell que es troben, no? I publiquen després una mica unes converses que han tingut, sobretot els alumnes, suposo, més que ell, no? Però realment és el més intel·lectual, potser sí. I l'actual, doncs, és un home molt pastor, molt de govern, no? Més de govern. Ara, que ningú s'enganyi, també és un home que pensa, que té, o es deixa ajudar també en el pensament, que probablement és el que han de fer els homes de govern, no? Tenir qui els ajudi en alguns grans temes.
Ja l'ha convidat a Andorra?
Sí, ell està convidat, sí. Sí que ho diem. El que passa que així formalment amb el govern és el govern i el servidor, però és el govern qui convida. O sigui, amb això les meves atribucions són les que són.
Són
les que són, no? Jo la faré, però ha de ser el govern. Home, si mai vingués a Espanya, per què no? Si mai anés a Lourdes, per què no? Nosaltres hem d'aprofitar una mica viatges pròxims, no? I també és veritat que aquest papa concret, els seus viatges, hi ha un llibre precisament que explica el pontificat de Francesc a través dels seus viatges i els seus perquès als llocs determinats que han anat, no? I ell més aviat va a països pobres, països que necessiten un cop de mà, necessiten que els posin en el mapa, i potser nosaltres també ho necessitem, però no sé si serem els primers, no ho sé.
Doncs esperarem que ens vingui a veure Espanya, sí. França i Andorra també. Arquebisbe d'Urgell Joan Enric Vives, moltíssimes gràcies, copríncep d'Andorra, per atendre'ns aquest dissabte a mantenir aquesta conversa amb l'Àlex Salmon, Joan Carles Valero, amb els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i que li vagi tot molt bé a vostè en particular i a Andorra en general.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs molt bona tarda, bon cap de setmana i ens retrobem, com sempre, ara a Andorra. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu-siau.